Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, són les 8.
Occident, t'ofereix els titulars de la jornada.
Molt bon dia, us parla Pau Vázquez. Comencem a fer un repàs de l'actualitat més destacada d'aquest divendres 28 de novembre a Sant Cugat. Comencem l'Infomatí.
Infomatí, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
La febre del Black Friday ja fa estona que ha inundat els aparadors de Sant Cugat, malgrat que el dia oficial és aquest 28 de novembre. Molts comerços, sobretot franquícies, han tret l'artilleria des de fa setmanes i encavalquen les vendes amb l'inici de la campanya de Nadal, que s'obre també aquest divendres amb la tradicional encesa de llums. Un moment clau en l'estratègia comercial de les botigues de proximitat que treballen l'atenció personalitzada com el valor afegit davant les inclemències de la globalització i les vendes per internet. El Black Friday, segons manifesta el president de Sant Cugat Comerç, Jaume Buscallà, ha desvirtuat el concepte de rebaixes i el balanç, diu, tampoc no és tan positiu, ja que no fan pas la facturació més gran durant aquests dies. Buscallà assegura que les 200 botigues de Sant Cugat Comerç no volen fer caixa a qualsevol preu. Segons el president de l'entitat, contrarrestar una política pura i dura de preus és un error perquè la dinàmica de les promocions és una permanent i el nostre espai no són els descomptes massius. La recepta per plantar cara a això és l'arrelament, diu Buscallà, que fer que el comerç doni vida als carrers i que passejar per l'eix comercial sigui també compartir estones amb la gent. Un vincle que els comerciants locals estan teixint de dues maneres. D'una banda, introduint elements atractius en l'experiència de compra, ja sigui incorporant a la campanya un personatge nadalenc que farà que els santcugatencs visquin les compres d'una altra manera i més comunitària, i en segon lloc, alçant la veu amb accions reivindicatives com la del 21 de novembre passat, quan es van precintar els aparadors del centre per destacar el paper dinamitzador de les botigues. Una altra acció serà ampliar el nombre de tiquets per aparcar gratis durant les festes. També és notícia que Cal Temerari fa un pas decisiu per assegurar la continuïtat del projecte. Comprarà l'immoble on es troba des de fa 10 anys. L'anunci s'ha fet aquest dimecres en una roda de premsa en què el col·lectiu ha confirmat que l'Assemblea de Sòcies i Socis va aprovar la compra el 16 de novembre, després que la propietat comuniqués la voluntat de vendre l'edifici. L'entitat considera que aquest és un moment decisiu per consolidar un model d'espai comunitari que asseguren que no desapareixerà ni serà expulsat del poble. Per això fan una crida oberta a participar en la campanya, sigui amb aportacions econòmiques, treball voluntari o incorporant-se com a soci. Per fer viable l'operació, Cal Temerari necessita reunir 300.000 euros. Aquesta aportació inicial permetrà rebaixar la quota de la futura hipoteca fins a uns nivells assumibles per a l'entitat. Els recursos s'obtindran a través de donatius, micromecenatge, aportacions pròpies i, sobretot, a través d'una campanya de títols participatius que el col·lectiu defineix com una peça fonamental del pla de finançament. Els títols tenen un valor de 1.000 euros cadascun, amb un mínim de 300 i un màxim de 400 títols, i funcionen com a un préstec a 5 anys. Ofereixen una remuneració d'un 1% anual per als primers 5 títols i del 2% a partir del 6è. Amb aquesta notícia passem ara a més informacions amb caràcter de titulars en format breu. Una antiga casa ocupada a Sant Cugat es convertirà en dos habitatges de luxe d'1,7 milions d'euros cadascun. L'immoble, ubicat al carrer de la Plana de l'Hospital, va estar ocupat durant més d'un any i mig, un període marcat per queixes veïnals, problemes de convivència, baralles i incidents policials. Bonària inaugura el seu primer supermercat a Valldoreix. Amb aquesta botiga, Bonària ja suma 4 establiments a la ciutat. L'Arxiu Nacional de Catalunya ha inaugurat el mural Les parets criden Franco mort. Es tracta d'un mural de 13,5 metres dedicat a la memòria dels 50 anys de l'inici de la recuperació de drets i llibertats arran de la mort del dictador. Estarà exposat al vestíbul de l'equipament fins a l'estiu de l'any que ve, quan està previst que s'acabin les obres d'ampliació de l'edifici. I en esports, el primer equip femení del júnior ha finalitzat sisè la primera volta de la Lliga Iberdrola d'hoquei herba amb 19 punts sumats. Les de Guille Carnicer es troben a 4 punts del quart classificat, que juga la Final Four pel títol de Lliga. Les santcugatenques presenten un balanç de 5 victòries, 3 empats i 3 desfetes. Les blau i negres tornaran a la competició d'herba el 14 de març al camp del tenis. Amb aquesta informació acabem. Com sempre, recordem que poden consultar totes i més d'aquestes notícies a www.cugat.cat, també a les nostres xarxes socials, al Facebook, al Twitter, a X, també a Instagram i, com sempre, a la ràdio, al 91.5 de la FM.
Infomatí. Serveis informatius de Cugat Mèdia.
Infopodcast, l'agenda de Sant Cugat.
Salutacions, us parla Pau Vázquez. Comencem a fer un repàs de les activitats més destacades d'aquest divendres i també del cap de setmana a Sant Cugat. Comencem amb l'encesa de llums de Nadal, una festa per a tots els públics, amb xocolatada popular, màgia amb Pere Rafar, cercaviles de les llums i l'acte oficial d'encesa i concert amb el grup Embauca. Aquest acte d'encesa de llums que donarà el tret de sortida del Nadal a Sant Cugat serà a 6:45 de la tarda aquest divendres a la plaça d'Octavià. També us proposem el cicle Parlem de llibres, Ítaca i el japonès, d'Amàlia Roig Blasco. Serà aquest divendres també a la seu d'Òmnium Cultural a partir de les 7 de la tarda amb la participació de l'escriptora Amàlia Roig Blasco, que ens parlarà del seu llibre. Més activitats, us proposem el Mercat de Pagès, que tots els dissabtes s'instal·la davant del casal de Mirasol. No perdis cap mercat i gaudeix fent una compra responsable amb productes de temporada, proximitat i ecològics. Com sempre i com dèiem, davant del casal de Mirasol de les 9 del matí a les 2 de la tarda. I aquest 29 de novembre, una activitat d'aquest dissabte, la jornada familiar, diguem-ne, a les violències masclistes. Serà a la plaça de l'1 d'octubre, de 10 del matí a 2, conèixer per respectar, jocs per entendre la diversitat i fomentar la igualtat, a càrrec de la tribu juganera, i a les 12, l'espectacle Lila Reverbelada, de Cali Teatre, un teatre i titelles per fomentar la igualtat i evitar les relacions tòxiques. Un espectacle que està pensat per educar en l'autoestima i en les relacions sanes. I més activitats en família i de cara al Nadal, i és que aquest dissabte de 11 del matí a 1 del migdia vés a la plaça del Coll a fer decoracions de Nadal i guarnir l'arbre que s'instal·larà a la plaça del Coll. A més, podràs fabricar el teu propi tió. Es tracta d'una dinamització nadalenca i un fotocol amb la companyia La Tal Xocolatada. També hi haurà coca popular a la mateixa plaça. Serà, com dèiem, aquest dissabte a la plaça del Coll, de 11 del matí a 1 del migdia. Recorda que pots consultar totes les activitats de l'agenda del cap de setmana a www.cugat.cat. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.
Ràdio Sant Cugat.
Veure'l i voler-lo cuidar. Jocs, moixaines, ensenyar-li tot. A Occident, el teu gos o gat està ben assegurat amb la nostra assegurança per mascotes perquè ho aconsegueixi tot, tot i tot. Occident. Atreveix-te a tot, a viure-ho, a aconseguir-ho tot. A Occident, ens assegurem que estiguis ben assegurat perquè ho aconsegueixis tot, tot i tot. Occident. Entrar a la vostra casa nova, mirar-vos i imaginar-ho tot. A Occident esteu ben assegurats amb les nostres assegurances de la llar perquè ho aconseguiu tot, tot i tot. Occident.
Benvinguts a Les Portes de Troia, el teu programa d'història de la xarxa. Una finestra oberta per descobrir altres civilitzacions i cultures i els cops amagats dels personatges i els fets que han marcat un abans i un després en la seva generació. Amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril, t'esperem a Les Portes de Troia. Escolta'ns a la teva ràdio de proximitat.
Dissabte, a les 4 de la tarda, a Ràdio Sant Cugat.
91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
Molt bon dia, us parla Pau Vázquez. Comencem a fer un repàs de l'actualitat més destacada d'aquest divendres 28 de novembre a Sant Cugat. Comencem l'Infomatí.
Infomatí, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
La febre del Black Friday ja fa estona que ha inundat els aparadors de Sant Cugat, malgrat que el dia oficial és aquest 28 de novembre. Molts comerços, sobretot franquícies, han tret l'artilleria des de fa setmanes i encavalquen les vendes amb l'inici de la campanya de Nadal, que s'obre també aquest divendres amb la tradicional encesa de llums. Un moment clau en l'estratègia comercial de les botigues de proximitat que treballen l'atenció personalitzada com el valor afegit davant les inclemències de la globalització i les vendes per internet. El Black Friday, segons manifesta el president de Sant Cugat Comerç, Jaume Buscallà, ha desvirtuat el concepte de rebaixes i el balanç, diu, tampoc no és tan positiu, ja que no fan pas la facturació més gran durant aquests dies. Buscallà assegura que les 200 botigues de Sant Cugat Comerç no volen fer caixa a qualsevol preu. Segons el president de l'entitat, contrarrestar una política pura i dura de preus és un error perquè la dinàmica de les promocions és una permanent i el nostre espai no són els descomptes massius. La recepta per plantar cara a això és l'arrelament, diu Buscallà, que fer que el comerç doni vida als carrers i que passejar per l'eix comercial sigui també compartir estones amb la gent. Un vincle que els comerciants locals estan teixint de dues maneres. D'una banda, introduint elements atractius en l'experiència de compra, ja sigui incorporant a la campanya un personatge nadalenc que farà que els sancuatencs visquin les compres d'una altra manera i més comunitària, i en segon lloc, alçant la veu amb accions reivindicatives com la del 21 de novembre passat, quan es van precintar els aparadors del centre per destacar el paper dinamitzador de les botigues. Una altra acció serà ampliar el nombre de tiquets per aparcar gratis durant les festes. També és notícia que Cal Temerari fa un pas decisiu per assegurar la continuïtat del projecte. Comprarà l'immoble on es troba des de fa 10 anys. L'anunci s'ha fet aquest dimecres en una roda de premsa en què el col·lectiu ha confirmat que l'Assemblea de Sòcies i Socis va aprovar la compra el 16 de novembre, després que la propietat comuniqués la voluntat de vendre l'edifici. L'entitat considera que aquest és un moment decisiu per consolidar un model d'espai comunitari que asseguren que no desapareixerà ni serà expulsat del poble. Per això fan una crida oberta a participar en la campanya, sigui amb aportacions econòmiques, treball voluntari o incorporant-se com a soci. Per fer viable l'operació, Cal Temerari necessita reunir 300.000 euros. Aquesta aportació inicial permetrà rebaixar la quota de la futura hipoteca fins a uns nivells assumibles per a l'entitat. Els recursos s'obtindran a través de donatius, micromecenatge, aportacions pròpies i, sobretot, a través d'una campanya de títols participatius que el col·lectiu defineix com una peça fonamental del pla de finançament. Els títols tenen un valor de 1.000 euros cadascun, amb un mínim de 300 i un màxim de 400 títols, i funcionen com a un préstec a 5 anys. Ofereixen una remuneració d'un 1% anual per als primers 5 títols i del 2% a partir del 6è. Amb aquesta notícia passem ara a més informacions amb caràcter de titulars en format breu. Una antiga casa ocupada a Sant Cugat es convertirà en dos habitatges de luxe d'1,7 milions d'euros cadascun. L'immoble, ubicat al carrer de la Plana de l'Hospital, va estar ocupat durant més d'un any i mig, un període marcat per queixes veïnals, problemes de convivència, baralles i incidents policials. Bonària inaugura el seu primer supermercat a Valldoreix. Amb aquesta botiga, Bonària ja suma 4 establiments a la ciutat. L'Arxiu Nacional de Catalunya ha inaugurat el mural Les parets criden Franco mort. Es tracta d'un mural de 13,5 metres dedicat a la memòria dels 50 anys de l'inici de la recuperació de drets i llibertats arran de la mort del dictador. Estarà exposat al vestíbul de l'equipament fins a l'estiu de l'any que ve, quan està previst que s'acabin les obres d'ampliació de l'edifici. I en esports, el primer equip femení del júnior ha finalitzat sisè la primera volta de la Lliga Iberdrola d'hoquei herba amb 19 punts sumats. Les de Guille Carnicer es troben a 4 punts del quart classificat, que juga la Final Four pel títol de Lliga. Les santcugatenques presenten un balanç de 5 victòries, 3 empats i 3 desfetes. Les blau i negres tornaran a la competició d'herba el 14 de març al camp del tenis. Amb aquesta informació acabem. Com sempre recordem que poden consultar totes i més d'aquestes notícies a www.cugat.cat, també a les nostres xarxes socials, al Facebook, al Twitter, a X, també a Instagram i, com sempre, a la ràdio, al 91.5 de la FM.
Infomatí. Serveis informatius de Cugat Mèdia.
Infopodcast, l'agenda de Sant Cugat.
Salutacions, us parla Pau Vázquez. Comencem a fer un repàs de les activitats més destacades d'aquest divendres i també del cap de setmana a Sant Cugat. Comencem amb l'encesa de llums de Nadal, una festa per a tots els públics, amb xocolatada popular, màgia amb Pere Rafar, cercaviles de les llums i l'acte oficial d'encesa i concert amb el grup Embauca. Aquest acte d'encesa de llums que donarà el tret de sortida al Nadal a Sant Cugat serà a 6:45 de la tarda aquest divendres a la plaça d'Octavià. També us proposem el cicle Parlem de llibres, Ítaca i el japonès, d'Amàlia Roig Blasco. Serà aquest divendres també a la seu d'Òmnium Cultural a partir de les 7 de la tarda amb la participació de l'escriptora Amàlia Roig Blasco, que ens parlarà del seu llibre. Més activitats, us proposem al Mercat de Pagès, que tots els dissabtes s'instal·la davant del casal de Mirasol. No perdis cap mercat i gaudeix fent una compra responsable amb productes de temporada, proximitat i ecològics. Com sempre i com dèiem, davant del casal de Mirasol de les 9 del matí a les 2 de la tarda. I aquest 29 de novembre, una activitat d'aquest dissabte, la jornada familiar, diguem-ne, a les violències masclistes. Serà a la plaça de l'1 d'octubre, de 10 del matí a 2, conèixer per respectar, jocs per entendre la diversitat i fomentar la igualtat, a càrrec de la tribu juganera, i a les 12, l'espectacle Lila Reverbelada, de Cali Teatre, un teatre i titelles per fomentar la igualtat i evitar les relacions tòxiques. Un espectacle que està pensat per educar en l'autoestima i en les relacions sanes. I més activitats en família i de cara al Nadal, i és que aquest dissabte de 11 del matí a 1 del migdia vés a la plaça del Coll a fer decoracions de Nadal i guarnir l'arbre que s'instal·larà a la plaça del Coll. A més, podràs fabricar el teu propi tió. Es tracta d'una dinamització nadalenca i un fotocol amb la companyia La Tal Xocolatada. També hi haurà coca popular a la mateixa plaça. Serà, com dèiem, aquest dissabte a la plaça del Coll, de 11 del matí a 1 del migdia. Recorda que pots consultar totes les activitats de l'agenda del cap de setmana a www.cugat.cat. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.
Ràdio Sant Cugat. Els hits de tots els temps.
A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
La vida sense passió no val gens la pena. La vida és un festival on el cap de cartell ets tu. Si estem aquí és perquè ens havíem de trobar. La vida és molt més simple del que ens volen fer creure. La vida són molts camins i poques oportunitats. Depèn de tu i del que estiguis disposat. Les emocions es contagien com les ganes de viure. La, 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 la vida. La, 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 la vida. La, 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 la vida és del color que la vulguis pintar. Si a l'amor, si al futur, si a nosaltres, si a la vida, si al somni, si a viure, si a la lluita, si a la bellesa. I un doble si a les bones intencions. Les emocions es contagien com les ganes de viure.
A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.
Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, que ça me fait quelque chose. Une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, m'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens dans moi mon cœur qui bat. Des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux, heureux à en mourir. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause.
Notícies en xarxa, edició matí, amb Taís Trujillo.
Bon dia, són 8:45 del matí i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que un de cada 5 catalans viu en situació d'exclusió residencial i un 13% cau en una pobresa severa després de pagar les despeses de l'habitatge. Així ho alerta el darrer informe presentat per Càritas, del qual se n'extreu que les situacions vulnerables s'hereten i que tenir una feina ja no és cap garantia d'evitar caure als marges de la societat. Els motors de la desigualtat, que posen en risc també una alimentació adequada o el seguiment de tractaments mèdics, són les dificultats en l'accés a un habitatge digne i també la precarietat laboral. És una notícia d'última hora. Un total de 16 dotacions dels bombers treballen en aquest moment en l'extinció d'un incendi al polígon La Borda de Caldes de Montbui, al Vallès Oriental. El foc s'hauria originat en una fàbrica que està vinculada amb el reciclatge. El sistema d'emergències mèdiques està fent les primeres atencions a persones afectades sense concretar-ne de moment ni el nombre ni la gravetat. L'incendi obliga a tallar la C-59, segons informa el Servei Català de Trànsit. L'exministre de Transports, José Luis Ábalos, i el seu exassessor, Koldo García, han passat la primera nit a la presó de Soto del Real. Els hi ha enviat el jutge del Tribunal Suprem, Leopoldo Puente, amb caràcter provisional i sense fiança, per considerar que hi ha un risc extrem de fuga. El principal sospitós del crim d'Helena Jubany declara avui al jutjat de Sabadell. Santi La Iglesia haurà d'explicar per què ha ocultat durant 24 anys que sí que va estar en contacte amb la víctima el dia de l'assassinat. El cas va estar a punt de prescriure el 2021, però la família de Jubany va aconseguir que es reobrís la investigació. Valorarem tot seguit la transcendència d'aquesta declaració d'avui en conversa amb Joan Jubany, el germà de la víctima. I avui se celebra el conegut com a Black Friday, una jornada en què els comerços solen oferir descomptes i cada cop està més arrelada a casa nostra. Els consumidors es gastaran més de 200 euros de mitjana i els experts recomanen no caure en falses ofertes. Tot seguit connectarem en directe amb un punt comercial de Barcelona per analitzar aquesta febre en la cerca de les millors ofertes. I més qüestions. Els treballadors del metall de Barcelona han arribat a un preacord en el conveni que recull la majoria de les reivindicacions de la plantilla. Segons Comissions Obreres, el pacte atén la no compensació ni absorció dels increments salarials. L'acord podria evitar les noves jornades de vaga que preparava el sector, que integra més de 180.000 treballadors de cara al mes vinent. En esports, el Barça no aconsegueix fer net a la infermeria i afegeix Fermín. El futbolista andalús estarà dues setmanes de baixa per una lesió al soli de la cama dreta. Per contra, en el darrer entrenament, Pedri ja es va exercitar amb la resta del grup. El canari podria rebre l'alta de cara al partit de Lliga de demà davant l'Alavés al Camp Nou. I com cada divendres fem un cop d'ull a les novetats de la cartellera, aquesta setmana s'estrena als cinemes un film que ha aconseguit premis als festivals de Venècia i Sant Sebastià, La voz de Int. També arriba Flores para Antonio, un documental que recorda la figura del músic Antonio Flores. I tornen les boges aventures dels policies animals de Zootrópolis 2.
Notícies en xarxa, edició matí.
1.350.000 persones viuen excloses de la societat a Catalunya, segons el darrer informe de Càritas sobre exclusió i desenvolupament social, i una de cada tres són infants i adolescents. Ho denuncia l'ONG de l'Església Catòlica, que posa el focus en l'habitatge i la precarietat laboral com a principals motors de la desigualtat social. Ens ho explica la Maite Polo.
Un de cada cinc ciutadans a Catalunya està en situació d'exclusió residencial i de les diferents formes de dificultats amb l'habitatge destaca la tinença en precari, que afecta un 6% de la població. Són persones que viuen en una habitació rellogades, ocupen un habitatge o bé estan en procés de desnonament. Són dades de l'informe que ha presentat Càritas Catalunya aquest matí a la seu de la ONG a Barcelona. Calle Gómez, de l'Observatori de Càritas Catalunya.
Parlar d'habitatge avui és parlar de joves que no poden independitzar-se, és parlar de famílies que han de dedicar més de la meitat del seu sou a pagar el lloguer i que viuen amb por una pujada d'aquest lloguer o una no renovació del seu contracte. L'habitatge ha deixat de ser una llar que comporta escalfor, que ofereix protecció i s'ha convertit en un factor d'estrès, d'inseguretat i fins i tot en molts casos de bloqueig vital.
Des del 2018 s'ha doblat el nombre de persones amb malalties greus que no reben atenció mèdica adequada. Ara són un 5% i l'aïllament social s'ha quadruplicat. Davant del panorama, Càritas Catalunya demana polítiques integrals i coherents com l'ampliació del parc públic de lloguer, la protecció dels infants amb una prestació universal per criança i apostar per la generació de vincles comunitaris i la participació social. L'informe denuncia una societat fragmentada. Es basa en una enquesta feta a més de 1.200 llars de Catalunya.
És una notícia d'última hora que us hem destacat en titulars. Un total de 16 dotacions dels bombers treballen ara mateix en l'extinció d'un incendi al polígon La Borda de Caldes de Montbui, al Vallès Oriental. El sistema d'emergències mèdiques està fent les primeres atencions a persones afectades sense concretar-ne de moment ni el nombre ni la gravetat. El foc obliga a tallar a aquesta hora la C-59, segons que ha informat el Servei Català de Trànsit. I una altra informació que també hem sabut fa poca estona, els treballadors del metall de Barcelona han arribat a un preacord en el conveni que recull la majoria de les reivindicacions de la plantilla. Segons Comissions Obreres, el pacte atén la no compensació ni absorció dels increments salarials. També contempla una reducció real de 8 hores de la jornada i un increment salarial del 10% en 3 anys. La plantilla, que engloba més de 180.000 persones a Barcelona, ja va protagonitzar una vaga de 2 dies el mes passat i preveia repetir-les la setmana que ve. Jordi Rueda, secretari general de la Federació d'Indústria de Comissions Obreres, ha valorat la fita assolida en les negociacions.
Hoy podemos decir que después de muchas horas, de mucha discusión y de mucho debate, hemos alcanzado un preacuerdo con la patronal del metal de la provincia de Barcelona. Un preacuerdo en el que habla de reducción de jornada. un preacuerdo en el que habla de no compensación y no absorción. Un acuerdo que habla de incrementos de salario con cláusulas que aseguren nuestro poder adquisitivo.
L'exministre de Transports, José Luis Ábalos, i el que va ser el seu home de confiança, Koldo García, han passat la primera nit a la presó de Soto del Real. Els hi ha enviat el jutge del Tribunal Suprem, Leopoldo Puente, amb una mesura de privació de llibertat provisional i sense fiança per a tots dos per considerar que hi ha un risc extrem de fuga. El jutge ha atès així les peticions de la Fiscalia Anticorrupció i de les acusacions. El Ministeri Públic ha demanat 24 anys de presó per a Ábalos i 19 i mig per a Koldo García per suposades irregularitats en els contractes de compra de mascaretes durant la pandèmia i els acusa d'organització criminal, suborn i malversació, entre altres delictes. I us expliquem ara que sí que s'ha aprovat el pressupost per l'any que ve de la Diputació de Barcelona. S'incrementa un 8% i arriba als 1.441 milions d'euros. 8 de cada 10 euros es destinaran a assistir al món local. L'ens supramunicipal convertirà part dels pisos del seu patrimoni en habitatge social d'emergència per als ajuntaments. En volem parlar d'aquest pressupost i d'aquestes qüestions socials amb Filo Cañete, que és presidenta de Serveis Generals de la Diputació de Barcelona i que també és alcaldessa de Sant Adrià de Besòs. Senyora Cañete, molt bon dia, gràcies per atendre'ns.
Hola, molt bon dia. Gràcies a vosaltres per convidar-me.
I a vostè per atendre'ns, com deia. Parlem d'un increment del 8% d'aquest pressupost que s'eleva als pràcticament 1.411 milions d'euros. Quines prioritats té la Diputació en aquests pressupostos i com ha repartit aquests diners?
Bueno, a veure, la mirada que sempre tenim des de la Diputació de Barcelona és sobretot aquest acompanyament, aquesta visió molt municipalista, i aquest pressupost marca veritablement aquest objectiu, no? Bàsicament estem parlant de que el 83% d'aquest pressupost reverteix directament en els municipis. Per tant, doncs és la nostra ADN, no? com a diputació, i aquest és l'objectiu, cada cop intentar incrementar menys doncs aquesta mirada, no? municipalista i que és la nostra, per nosaltres, el més significatiu. Sobretot també diríem que és un pressupost que té una mirada, podríem destacar com tres eixos, no? Un primer eix molt social, o sigui, prioritzem sobretot les persones, vull dir que els posem al centre des de la visió municipalista. I, per exemple, doncs destacarien aquesta partida que ja incorporem per la nova licitació del servei de teleassistència, que a més és un servei que, encara que és cofinançat amb els municipis, és molt finalista a les persones i un dels serveis que més satisfacció doncs comporta doncs a la ciutadania que l'utilitza, no? 25 milions que incorporem amb aquesta partida, i a més també hi ha un increment i una totalitat de 26 milions per tot el que suposa el suport de tot el que és l'àmbit de serveis socials bàsics als municipis. Aquesta connotació social que a més doncs comporta també doncs aquesta mirada, no, de cohesió territorial, de cohesió social, amb una millora també en partides de cara doncs a la millora dels poliesportius, de cara també amb una novetat del que seria els equipaments, equipaments esportius, equipaments culturals i tot el que té a veure doncs en l'àmbit de la educació, polítiques d'igualtat. Vull dir que té una gran connotació de caire social.
Filo Cañete, presidenta de Serveis Generals de la Diputació de Barcelona, moltíssimes gràcies per haver-nos atès avui al Notícies en Xarxa. Fins a la propera, bon dia.
Molt bé, bon dia, gràcies.
Notícies en Xarxa, tota la informació al teu abast.
El principal sospitós del crim d'Helena Jubany declara avui al jutjat de Sabadell, acorralat per les proves d'ADN. Santi Laiglesia haurà d'explicar per què ha ocultat durant 24 anys que sí que va estar en contacte amb la víctima el dia de l'assassinat. Laiglesia va assegurar que no hi havia mantingut cap contacte en els dies previs a l'assassinat, però les últimes proves d'ADN han detectat restes orgàniques seves al jersei que vestia Jubany el dia que va ser assassinada. En volem parlar d'aquesta qüestió, d'aquesta declaració d'avui a Sabadell, amb Joan Jubany, que és germà de la víctima, d'Helena Jubany. Senyor Jubany, molt bon dia. Gràcies per atendre's.
Hola, molt bon dia a tothom.
Camí dels jutjats, entenem, no?
Sí, mira, ens enganxeu a l'autopista anant des de Mataró cap a Sabadell per arribar als jutjats on hi ha la declaració.
Com està la família? Com afronten aquesta sessió d'avui?
Bé, és un tràmit que s'ha de fer. El que voldríem i seria ideal és que d'una vegada per totes aquests sospitosos ens expliqués tot el que sap, però com tothom sap té el dret a acollir-se al dret a no declarar. No sabem què passarà, però per això estem anant cap a Sabadell per estar a les portes del jutjat amb en Benet Salellas, el nostre advocat, que nosaltres no podrem accedir a la sala, però quan s'acabi la diligència, doncs en Benet sortirà, ens explicarà com ha anat i atendrà els mitjans i ho explicarà a la premsa també.
Independentment del que faci avui sentir la Iglesia, si declara o no declara, quina importància té aquesta sessió d'avui, aquesta declaració? Perquè recordem, ho hem dit ja avui al Notícies en Xarxa, l'any 2021 aquesta investigació va estar a punt de prescriure.
A veure, aquesta declaració és un tràmit en el procés d'instrucció. Ara estem a la fase d'instrucció. Un cop s'hagi acabat la fase d'instrucció, és a dir, s'hagin fet totes les proves que es poguessin fer, llavors tocarà decidir si es va a judici o no. I on representa que s'acaba esclarint tot és en el judici. Per tant, aquesta declaració d'avui és un tràmit. L'últim esperem per acabar decidint si es va a judici, i el que tenim esperança és això, que s'arribi a judici i sigui allà on esperem que els implicats ens expliquin tot el que saben.
La voluntat de la família...
Tenen el dret a no
fer-ho. La voluntat de la família és que el banc dels acusats hi segui també un altre dels sospitosos, Xavi Jiménez, però en aquest cas no s'han trobat restes d'ADN seu al jersei de l'Helena. Què és el que pot acabar passant?
A veure, voluntat nostra no és que segui una persona o una altra al banc dels acusats. La nostra voluntat és saber la veritat del que va passar, qui i per què van matar l'Helena, i si algú anirà a judici és en funció de les proves que ha recollit la policia o que nosaltres hem proposat que recollís la policia. Ara mateix hi ha dos encausats. Un és el Xavi Jiménez, que ho està perquè la policia li atribueix l'autoria intel·lectual o material de part dels anònims, i l'altre sospitós és en Santi La Iglesia, que ho està per la troballa de vestigis d'ADN. És a dir, cadascú està per un motiu diferent, però aquestes són les dues úniques persones que ara mateix estan en condicions de ser encausades i acabar anant a judici acusats d'haver contribuït d'una manera o altra a l'assassinat de la meva germana Helena Jubany.
Doncs estarem pendents del que passi aquest
matí.
Sí, sí, s'ha explicat molt bé. S'ha explicat molt bé. El que passa que tenim una mica de problemes de cobertura, però en qualsevol cas quedem pendents d'aquesta compareixença que faran la família i l'advocat després de la declaració de Santi La Iglesia aquest matí als jutjats de Sabadell. Joan Jubany, germà de l'Helena Jubany, moltíssimes gràcies per haver-nos atès. Molt bon dia i que acabi d'anar bé aquest trajecte.
Moltes gràcies a vosaltres i salut a tothom. Fins després.
Adéu.
Notícies en xarxa. Informació al detall.
Avui és oficialment el dia del Black Friday, de descomptes a diferents àrees de negoci, però ens fem aquesta pregunta: encaixa el Black Friday amb el petit comerç o es tracta d'un dia de descomptes més en sintonia amb les grans cadenes i superfícies comercials? Doncs ho comprovem amb els nostres companys Marc Ortiz i Ana Ruiz, que estan amb els responsables d'un petit comerç de la ciutat de Barcelona, un comerç de roba i roba també interior. Ana, bon dia.
Bon dia, Thaís. Hi ha opinions de tots els gustos, de tots els colors. A l'àmbit del petit comerç hi ha comerciants que es mostren en contra, però també a favor. Potser no és aquesta el Black Friday una pràctica molt en sintonia o que pertanyi a la nostra cultura comercial, però és veritat que en els últims anys s'ha implantat i forma part ja de les rutines comercials de molts consumidors. I amb la Mireia, ella regenta la botiga Dona. Mireia, bon dia.
Bon dia.
És una botiga de comerç de proximitat que trobem al barri d'Horta-Guinardó. La Mireia és de les que opina que sí, que és una bona notícia.
100%. Bona notícia. La prova és que això fa que ens augmentin les vendes, que nous clients ens vagin coneixent, i per nosaltres és positiu 100%. La prova és que cada any intentem allargar-ho més dies. Què vol dir això? Que no en tenim prou amb un dia només.
Mireia, llavors el Black Friday, aquest divendres, d'alguna manera és la porta d'entrada a la campanya de Nadal?
Totalment d'acord. Tot el que siguin campanyes, nosaltres estem encantats. Comencem amb el Black Friday, oferim productes de primera qualitat, el client les pot comprar a un millor preu, així agafem nova clientela i... És un negoci. Un negoci és el client content i el que ven content. Nosaltres traiem gènere i és a l'inici d'una campanya de Nadal que esperem que sigui superpositiva.
La botiga de la Mireia fa 40 anys, que és aquest, en aquest barri de Barcelona. Quins són els descomptes?
Els descomptes depèn dels productes. Normalment nosaltres agafem una gamma de productes, els seleccionem i fem un preu únic. I amb això no hi ha confusions. Venem el producte nostre, de qualitat, i a bon preu.
Doncs Mireia, que vagi molt bé el dia d'avui. Gràcies. Porta d'entrada la campanya de Nadal i ja escoltes...
Comencem el treball.
Comencen el treball en aquesta botiga d'Horta-Guinardó, contents, satisfets per aquest Black Friday, tot i que no forma part de la nostra cultura comercial, ells en aquesta botiga de proximitat estan totalment a favor.
Anna Ruiz, companys de la xarxa, gràcies per aquesta connexió en directe. Molt bon dia. I ara recuperem la notícia de darrera hora que us hem destacat en titulars. Un total de 16 dotacions dels bombers treballen ara mateix en l'extinció d'un incendi al polígon de la Borda de Caldes de Montbui, al Vallès Oriental. En parlem amb Gemma Permanyer, que és la directora d'Ona Codinenca. Gemma, bon dia. Què és el que ens pots destacar ara mateix?
Bon dia, Thaís. Doncs mira, el SEM ha informat fa uns moments que hi ha com a mínim tres persones ferides de caràcter greu com a conseqüència d'aquest incendi que s'ha produït poc abans de les 8 del matí en una nau del polígon industrial de la Borda. Aquests tres ferits han estat traslladats a l'Hospital de la Vall d'Hebron. Com bé deies, hi estan treballant 17 dotacions dels bombers de la Generalitat. L'incendi és al carrer Garraf, que és el carrer de la Borda més proper a la carretera C-59. La C-59 és la carretera que connecta l'àrea metropolitana amb el Moianès. Per tant, amb una hora punta, tenir aquesta carretera tallada està generant greus problemes de trànsit aquí a la zona. Els vehicles es desvien per l'interior de Caldes de Montbui, però clar, encara que hi hagi aquest desviament, evidentment, doncs hi ha temes de trànsit. Els testimonis diuen que el soroll és molt intens, els bombers diuen que no hi ha risc químic de moment i estan treballant perquè encara crema amb molta virulència.
Falten 10 minuts perquè siguin les 9 en punt del matí. Repassem l'actualitat esportiva. Cristina Álvarez, bon dia. Moviments a la infermeria del Barça. Un jugador hi entra i un altre en surt.
Doncs sí, s'ha lesionat Fermín, mentre que Pedri sembla que és el tram final de la seva recuperació. Anem a pams perquè no hi ha treva a la plantilla blaugrana i s'ha afegit aquesta nova lesió a l'equip. Fermín s'estarà un parell de setmanes de baixa per un problema muscular, una afectació al soli de la cama dreta. Per contra, en el darrer entrenament, Pedri ja es va exercitar amb la resta del grup. El canari podria rebre l'alta de cara al partit de Lliga de demà davant l'Alavés al Camp Nou. Després de la derrota contra el Chelsea a la Champions, l'equip buscarà recuperar sensacions i mantenir la pressió sobre el Real Madrid, que diumenge visitarà Montilivi. També en futbol, Europa i Sabadell s'enfronten aquesta nit al Nou Sardenya a la Primera Federació. El partit arriba en un bon moment per als dos equips. Els barcelonins són tercers, amb un punt menys que els arlequinats, que són segons. La prèvia és de Joan Muñoz, de Televisió de Sabadell.
El vestidor del Centre d'Esport Sabadell creu que la visita al Nou Sardenya serà una de les més complicades de la temporada. Els arlequinats només tenen un punt més que l'Europa, que s'ha fet fort a casa, però també ha rendit a domicili. Aquest divendres s'enfrontaran dos equips catalans, recent ascendits a la Primera Federació. Dos blocs ben reforçats que estan aconseguint situar-se a la part alta de la classificació.
Jo sí que penso que l'Europa estarà a dalt. És un equip que, com he comentat abans, té grandíssims jugadors, que s'ha reforçat molt bé aquesta temporada. Tenen una idea i un model de joc molt, molt clar. I el que pense, per el que pense que estaran dalt també és perquè fora de casa estan traient molts punts, no sols dins del Nou Sardenya, perquè si penses que quan canvien de camp ho tindran més difícil, sols hi ha que veure els resultats que trauen fora, i és un gran equip.
El Nou Sardenya, a més, no estaran sols. Uns 600 arlequinats els acompanyaran fins a Barcelona per intentar sumar una nova victòria junts.
Còmode triomf del Barça d'handbol a la pista del GOG Gudme en partit de la Lliga de Campions. Va golejar els danesos per 28-41. Emil Nielsen, amb 16 aturades, i Luis Frade, amb 9 gols, van liderar l'equip. Amb la victòria, l'equip referma la segona plaça de grup de la Champions abans de la visita del PSG al Palau Blaugrana. I diumenge a les 4, el Calafell i el Pons Lleida lluitaran per assegurar la plaça de Copa del Rei en un partit de l'Hockey Lliga que es podrà seguir aquí a la xarxa Més. Tots dos equips reprenen la competició amb els deures fets a Europa. La prèvia és de Marc Piqué, de Lleida Televisió.
La brillant classificació europea aconseguida aquest cap de setmana ha donat un impuls de confiança i motivació al Pons Lleida. Així ho assegura un vestidor que ara, però, ja es centra plenament en la Lliga. I és que falten 4 partits per acabar la primera volta i el gran objectiu és classificar-se per la Copa del Rei. Aquest diumenge toca visita a la pista del Calafell, un rival que lluita pel mateix objectiu.
La veritat que tenim l'objectiu d'entrar a la Copa, sabem que el Calafell és un rival directe i anem per ell de partit, però també sabem que s'han de guanyar els màxims punts possibles i al final, depèn de com hagin sortit els partits, estarem o no a la classificació, sempre l'objectiu d'estar a la Copa.
Paraules d'un Sebas Moncusí que va brillar amb llum pròpia a la Europe Cup, anotant un triplet. Moncusí i la resta dels seus companys buscaran la segona victòria a domicili d'aquesta temporada.
Doncs aquest cal fer Lleida diumenge a la xarxa Més a partir de les 4 de la tarda.
Doncs estarem pendents.
Dilluns tots els detalls.
I tant que sí.
Que vagi
bon
bé,
cap de setmana. I com cada divendres fem un repàs a les estrenes de cinema de la mà del nostre company David Navarro.
¿Puedes decirme tu nombre completo?
Hola, mi nombre es Amanda.
¿Con quién estabas en el coche?
Con Agnes. Con Agnes.
La multipremiada a Venècia, Sant Sebastià, La voz de Hind, recupera una tràgica història real. El 29 de gener del 2024, els voluntaris de la Mitja Lluna Roja reben una trucada d'emergència. Una nena de 6 anys està atrapada sota el foc a Gaza. Mentre intenten mantenir el contacte telefònic amb ella, fan tot el possible per enviar-li una ambulància.
Oye, ¿a qué curso vas?
Tú no tienes ningún recuerdo. De ese día, ¿no?
Hola.
Yo no tuve despedida, no fui al funeral, ¿no? Ya.
El documental Flores per Antonio ens presenta una filla que es disposa a buscar la veritat sobre qui va ser el seu pare, un músic legendari mort quan ella tenia 8 anys. Ell és Antonio Flores, ella l'actriu Alba Flores. Alba va deixar de cantar quan va perdre Antonio i ara es disposa a recuperar la seva veu i la seva història, preguntant per primera vegada a familiars i amics.
A ver, pues...
Pregunta, pregunta.
A ver, pues...
Pregunta lo que no has preguntado,
pues...
Aquí la Foxy and Wild. Perseguim els sospitós.
Fora, novatos!
És nostra! Llit de punxes!
Llit de punxes!
Que t'ajudi!
Perdó, ho podria tornar a posar? No portava les ulleres.
A Zootropolis 2, la Judy i en Nick es troben rere la retorçada pista d'un misteriós rèptil que arriba a Zootopia i revolta la metròpolis dels mamífers. Per resoldre el cas, tots dos han d'anar d'incògnit a noves parts inesperades de la ciutat, on la seva associació es posa a prova com mai abans.
Ah, ei, Flash!
El Flash sempre va tot gas!
Hem d'arribar a l'altra punta en temps rècord.
No... pateixis...
I ens acomiadem recordant-vos la darrera hora que us hem destacat fa pocs instants. 3 persones han resultat ferides greus i han estat traslladades a l'Hospital Vall d'Hebron per l'incendi que s'ha declarat avui en un polígon industrial de Caldes de Montbui, al Vallès Oriental. Tornem dilluns. Que vagi bé. Bon cap de setmana.
xarxa de comunicació.
91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
Club Helsing Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.